Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat Abat, al Bisbat de Lleida.
Sigueu benvinguts a un nou programa Debat Abat des del Bisbat de Lleida. Avui a la part central tenim la tertúlia. Una tertúlia on parlarem de la por a l'estranger o de la por a la persona diferent. I ara us llegirem un abstracte d'un article d'opinió de Rafael Allepuz, membre de Justícia i Pau de Lleida. Es titula «En defensa dels drets laborals i socials de les persones treballadores temporeres». En la passada campanya de temporers, persones treballadores que acudeixen a les províncies on es desenvolupa la campanya de recol·lecció en el sector agrícola, com és el cas de Lleida, Càritas Espanyola va realitzar una recerca en 30 províncies que posen de manifest l'existència de múltiples vulneracions de drets laborals i d'explotacions en els sectors agrícola, l'hostaleria i les ocupacions de la llar. Referent al primer, l'informe confirma allò que ja es coneixia mitjançant el treball diari d'atenció a aquestes persones. D'aquesta manera, es desvetllen les condicions de treball d'una bona part de les persones treballadores, no totes per descomptat, que ho fan en un dels motors econòmics de la província de Lleida, circumstància que posa de manifest un dels factors sobre els quals s'assenta el creixement econòmic lleidatà. La recerca es va centrar en avaluar les vulneracions dels drets de les persones treballadores en aspectes concrets com són les condicions econòmiques, el temps de descans, el tracte laboral i les possibles violacions de tipus penal. En resum, l'informe destaca que l'indicador de vulneració econòmica és el més elevat, seguit de la vulneració del descans. En conjunt s'afirma que el nivell de vulneració en general és greu, perquè un 48,7% dels casos manifestava haver rebut més d'un tipus de vulneració simultàniament. Per aquest motiu, l'informe denuncia que s'ha normalitzat la vulneració dels drets laborals en determinats sectors, com és l'agrícola, que els processos de mediació i intermediació que acompanya l'entitat no evita les vulneracions i que la situació de legalitat no impedeix les vulneracions, però que la situació administrativa irregular és un factor de major vulnerabilitat. Aprofito l'inici de les campanyes d'enguany per fer una crida a la conscienciació d'aquesta situació i a una major sensibilització dels agents que hi intervenen. Si bé es tracta d'una minoria, el sol fet que aquestes vulneracions existeixin en ple segle XXI és ja una alarma. El propi sector s'hauria de preocupar de corregir aquestes pràctiques, a més de la resta d'agents econòmics i socials del territori. L'informe finalitza fent una crida a la necessitat de desenvolupar estratègies de sensibilització i de defensa del treball decent, tal i com pregona la OIT i altres estaments públics i privats, entre altres la nostra Església, Església por el Trabajo Decente, de la que formem part Justícia i Pau i Càritas Diocesana. En el cas de Lleida, contem amb l'acció d'entitats i plataformes que de forma activa treballen per la defensa dels drets laborals i socials de les persones temporeres, com és el cas de Fruit amb Justícia Social. El treball en xarxa és necessari i és la via més efectiva per aconseguir objectius que requereixen de grans i petites transformacions econòmiques i socials. Rafaela Llepuz.
Notícies del Bisbat.
Càritas Lleida participa a la Marxa Solidària Mundial pels Migrants i Refugiats. El passat 9 de juny, una seixantena de persones han participat en la Marxa Solidària Mundial organitzada per Càritas Diocesana de Lleida. Es tracta d'una activitat impulsada per Càritas Internacionalis dins de la campanya Compartint el Viatge, per promoure la cultura de trobada amb persones refugiades i migrades. En el moment de la sortida a la porta de Càritas, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, els ha dirigit unes paraules d'ànim per convidar-los a continuar aquesta tasca de coneixement mutu entre persones del territori i de més enllà. Aquesta campanya ens proposa quatre principis: acollir, protegir, promoure i integrar. El director de Càritas Lleida, Rafael Llepuz, ha destacat que les fronteres solament són una línia que hem de fer, que hem fet els homes i que la podem esborrar. Celebració de la Pentecosta. El 8 de juny del 2019, a la parròquia de Santa Teresa Jornet de Lleida, va tenir lloc la celebració de la Pentecosta, Dia d'Acció Catòlica i Dia dels Seglars. La jornada va comptar amb la participació d'una vintena de persones i la presència del bisbe Salvador. L'exdelegat de l'Apostolat Seglar, Joan Carles Nicuesa, va impartir la conferència Acompanyar el laic per conèixer Jesús. Nicuesa va explicar la seva experiència de ser acompanyat i acompanyant. Va assegurar que l'acompanyament es fa des de totes les facetes de la vida, des de que naixem fins que ens arriba la mort. I va afegir que trobem persones que ens acompanyen de moltes maneres diferents, però els cristians tenim la responsabilitat d'acompanyar des de la vida i exemple de Jesús de Natzaret. Després d'aquesta conferència, els assistents van participar a la missa de la comunitat parroquial de Santa Teresa Jornet. Càritas Diocesana de Lleida es fa present en la primera fira d'Economia Social i Transformadora. Els passats dies 7 i 8 de juny, Càritas Diocesana de Lleida es va fer present en la primera fira d'Economia Social i Transformadora Ponent Fest. La Ponent Fest sorgeix de Ponent Coopera Ateneu, que té com a finalitat de potenciar l'economia social i solidària en les terres de Ponent, especialment consolidar les cooperatives i de generar ocupació de qualitat. Càritas Diocesana de Lleida, des de l'any 2001, va fer una aposta clara per facilitar que els participants puguin desenvolupar les seves habilitats per inserir-se en el mercat laboral ordinari i amb igualtat de condicions que altres persones. Per aquest motiu, es va crear la Fundació Jaume Rubió i Rubió perquè pogués desenvolupar l'estructura econòmica i de producció per l'aprenentatge dels participants i per posar valor que una altra economia i de producció és possible. 1.200 cantaires participen al Lleida Canta les Persones. Els Camps Elisis van ser el passat diumenge 9 de juny l'escenari del Lleida Canta les Persones en la desena trobada de corals i entitats de Catalunya que organitza la Coral Maristes Montserrat i la Federació Catalana d'Entitats Corals. Prop de 1.200 cantaires procedents de tot Catalunya es van donar cita en aquest esdeveniment amb l'objectiu d'agermanar el cant i les persones, donant a conèixer la tasca que es fa des de les diferents entitats lleidatanes que treballen en l'ajuda social i l'atenció a les persones vulnerables o amb discapacitat. Un total de 34 corals es van inscriure en la trobada, a més d'una vintena d'entitats, entre altres Down Lleida, Arrel Sant Ignasi, Aspros o Aremi. Entre tots van celebrar 18 tallers a les aules de la UDL i els cantaires i cantants, persones de les diferents agrupacions, van dur a terme diverses activitats en comú.
la tertúlia.
Benvinguts a la tertúlia del dia d'avui. Avui ens acompanya la Sònia Martínez, advocada i col·laboradora de Càritas. Hola, Sònia.
Hola, bona tarda.
I en Josep Pifarré, psiquiatre i també col·laborador de la Pastoral de la Salut. Hola, Josep.
Hola, bones.
Molt bé. El tema d'avui que ens ocupa és la por a allò que és diferent. En un món global, compartim preocupacions, conductes, maneres de veure la vida entre europeus i persones ben diferents com americans, africans. Això és així? Tenim objectius comuns?
A veure, el tema de la por és un tema molt, jo diria que és molt humà, molt humà. Una por, a vegades, amb allò que és desconegut, amb allò que és diferent. Pensem un nen, no?, un nen petit. Si un nen no?, està amb la seva mare i la seva mare marxa o l'agafa en braços una altra persona, doncs igual aquest nen o aquesta nena es fica a plorar. A vegades és una por, una por al desconegut. Doncs aquesta por que és natural, és una por que tenim, podríem dir, genètica, que a vegades és una por que es transposa a coses que no ens haurien de fer por, no? Però que, per altra banda, doncs tenim marcat molt als nostres gens el que seria, doncs, a qualsevol cosa que sigui diferent, a vegades ens fa, pues, bueno, pues una sensació de, diguem, de respecte, només pel fet, diguem, de no estar acostumats o de ser diferents.
¿Cómo veos, Sonia?
Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia en Cáritas. Yo estoy en el programa de atención al FED Migratori, donde trabajamos tanto con personas migrantes que llegan aquí, es decir, personas de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes maneras de vivir, y también con voluntarios nuestros. Con lo cual sí que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años, sobre todo desde que, bueno, surgió la crisis económica, donde muchas personas que trabajaban tanto con nosotros como con los migrantes empezaban, pues, a, bueno, mostrar algún tipo de actitud o de pensamientos que de rechazo, ¿no? Entonces nosotros lo que sí que hemos desde entonces estamos trabajando sobre todo en un área de sensibilización precisamente para evitar este miedo a lo diferente, ¿no? Acercar, crear espacios de trabajo conjunto, crear esos puentes de comunicación para evitar, pues, precisamente estas sensaciones que nos llevan luego, pues, a estereotipos, rumores, a tener un imaginario colectivo hacia lo desconocido, hacia el inmigrante, que no se corresponde con la realidad, ¿no?
Automàticament ens defensem d'aquella cosa que ens és desconeguda?
Doncs jo diria que sí, no? Que davant una situació desconeguda o algun fet desconegut ens tendim a, bueno, a protegir i aixecar murs, no? Però quina és la recepta? Precisament fer conegut allò que és desconegut, no? Si un nen davant una persona desconeguda es fica a plorar, si poquet a poquet se va apropant amb aquesta persona cada dia, veu que realment, pues, aquesta persona el cuida, se troba bé amb ell, doncs passarà de ser una persona desconeguda a ser una persona coneguda i veurà que no només, diguem, és bo, sinó que pot aprendre coses, que pot rebre carinyo, rebre aliments, rebre altres coses, de manera que aleshores allò que és desconegut, si un s'apropa, doncs veu que, pues, que pot ser conegut i que realment enriqueix, no? O sigui que moltes vegades la recepta, pues, seria aquest apropament, no? També quins problemes hi ha, que fins i tot podríem dir, en una societat de la hiperinformació, podríem dir, és més fàcil això. I potser és més difícil, perquè això no ho sé què en pensaràs, però a vegades la hiperinformació desinforma també. Això també és una cosa que podríem dir que tindria que ser millor, però que a vegades potser no ho és tant.
Bueno, más que la información, yo diría la mala información. Uh-huh. O para crear estos pensamientos, ¿no?, hacia el otro, nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación, pues, siempre hablan de forma no despectiva, pero colocando, pues, al inmigrante muchas veces o una persona de nacionalidad tal, de nacionalidad cual, ¿no? Como el causante de algún hecho, ¿no? Entonces, es de esa manera vas en el imaginario o en el inconsciente de cada uno colocando ese tipo de pensamientos que luego se traducen muchas veces en actitudes, ¿no? Y esas actitudes nos llevan a veces pues a darte como a crear esa legitimación social para luego también pues establecer políticas, ¿no? Políticas migratorias en un sentido o en otro, ¿no? Y para que nos veamos de alguna forma legitimados a establecer determinadas políticas que son discriminatorias o que atentan contra los derechos de las personas que vienen de fuera, ¿no? A vivir con nosotros. Y eso pues hace que nos encontremos ante una situación en la que todo el mundo se ve legitimizado para rechazar al que viene de fuera.
Certament, els mitjans de comunicació són decisius a l'hora de formar opinió, no? Bé, quan defensem la nostra identitat pròpia, està en contradicció això? O sigui, entrarem dintre del camp d'insultar allò que no ens és conegut? Defensant lo propi?
Clar, també aquí hauríem de pensar si hi ha una dicotomia entre lo propi i lo no propi, no? O sigui, ja ho deia un filòsof, tu verdad, mi verdad, ven conmigo a buscarla. De manera de que qui té raó de quina és la veritat, i pensem que precisament no, també la nostra cultura és una cultura de molta barreja. De la nostra història, podríem dir, pues, ha hagut sempre una barreja de molts pobles, de moltes idees, de moltes cultures que s'han anat sumant i realment s'han anat enriquint. No, de manera que aleshores potser la pregunta és realment, no? Somos los unos y los otros, els uns i els altres, o realment això no deixa de ser una invenció per ficar muralles allà on potser no hi hauria si ho miréssim d'una manera diferent.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Nuestra identidad es una identidad que evoluciona. Nosotros la hemos construido a través del paso del tiempo, de entrar en contacto con culturas, con gente que ha venido, con gente que se ha ido. Entonces, no es algo estático, sino que es algo dinámico. Con lo cual, lo que hemos de promover, y es un trabajo que llevamos haciendo durante mucho tiempo en Cáritas, y que precisamente pues el Papa Francés pues está asumiendo como algo prioritario, es promocionar la cultura del encuentro, para intercambiar, es decir, nuestra identidad se sigue construyendo en base a que haya culturas que intercambien y que seamos capaces de encontrarnos en puntos comunes, ¿no? Como decías antes.
Justament això és el que volia preguntar-vos ara, no? Com la nostra fe, davant de tot això, doncs quina és la posició d'un creient d'avui en dia?
Bé, doncs jo diria que igual que fa 2.000 anys, no? O sigui, acollir a l'altre, acompanyar, no? Pensem, l'Evangeli està ple de, diguem, d'episodis on s'acull a l'altre, a l'esclòs, amb aquelles persones dins de la mateixa societat que eren excloses, o a persones, diguem, d'altres, no? Pues d'altres pobles propers, de manera que aleshores aquesta cultura de que realment, o sigui, aquesta diferència no hi és, no? Perquè tothom, diguem, és persona i que aleshores tothom pues, té aquest acollit. Però pensem que això està molt ficat, no? Ara jo estava pensant, clar, aquí a la nostra terra, aquí a les Terres de Lleida, no? En un poble, si una persona es casa amb un de fora del poble del costat, que igual està a 4 quilòmetres, pues és un foraster. És un foraster. I és foraster fins que es mori. O sigui, tota la vida el fet aquest és un foraster, no? O sigui, pensem que això també ho tenim molt ficat, diguem, als nostres gens i a la nostra cultura, però clar, això no treu de que, no? De que realment al final pues, hi hagi una integració i un enriquiment, no? De manera que el que hem de veure és, diguem, o sigui, aprofitar la gran oportunitat, diguem, de tot això, i que aquesta gran oportunitat és una oportunitat de creixement personal i de creixement com a poble, realment per tots, no? pels que hi som o hem vingut fa un temps, pels que venen ara i pels que vindran, i perquè tots realment serem un únic poble.
Yo creo que, y ahora diré algo que a lo mejor alguno dirá, bueno, ¿qué dice? Yo creo que los cristianos lo tenemos muy fácil. si solo hace falta leer el Evangelio, seguir a Jesús. Jesús se paseaba por todas partes, no tenía fronteras, consideraba a todas las personas por igual, sin distinción alguna, ¿no? Entonces, solo con conseguir lo que hizo Jesús, nosotros lo tenemos muy fácil, precisamente para desmontar estereotipos, pensamientos imaginarios, políticas, las políticas del miedo hacia lo extraño, ¿no? Y más ahora que yo creo que el Papa pues ha hecho una apuesta fuerte por querer salir a esta cultura del encuentro, ¿no? De crear esa gran familia, porque todos somos familia, ¿no? Y ahora, bueno, ayer cerramos la campaña de Compartiendo el Viaje, que es una campaña de Cáritas Internacionales promovida por el Papa, en la cual precisamente lo que hacía era salir a la cultura del encuentro, de compartir ese viaje de todas las personas que tienen que salir de sus hogares, ¿no? Y promover pues esta cultura de acoger, proteger, integrar y promocionar a la persona, ¿no? Entonces, creo que nosotros, a diferencia de otras personas que no tengan una base religiosa, creo sinceramente que lo tenemos fácil. Lo tenemos allí, solo que hay que escucharlo, ¿no?
Escucharlo
y ponerlo en práctica, evidentemente, práctica. Sí.
Sí. Bueno, el missatge dels cristians del segle XXI, no? Doncs de cara a això que hauríem d'evitar, no? El no tenir por a allò que és diferent, quin missatge més o menys podríem donar?
Pues, i no reprendre, no? Pensem l'Evangeli, no? Jesús davant els malalts, que no deixaven de ser uns exclosos, davant, no? Pues, la prostituta, davant l'adúltera, no? La paraula de bon samarità, el samarità una persona que no era precisament d'ells, com els fets dels apòstols, també el poder incloure dins dels cristians no només els jueus, sinó, diguem, més enllà dels jueus, també els fets dels apòstols. Vull dir, aquests problemes o aquestes realitats fa 2.000 anys s'ho van plantejar i tenim un missatge que potser ara... No, no són els malalts, potser no és el samarità, potser aquesta diferència, però bé, és una altra que realment no deixa de ser la mateixa. Només quan traduïm el missatge dels evangelis a les paraules d'avui en dia, i aleshores ja tindrem la resposta.
Bueno, nosotros tenemos un reto, ¿no? Un reto porque Europa tiende a una, bueno, pues a unas políticas de lo ajeno, ¿no? Del miedo al ajeno y demás que nos hacen pues replantearnos muchas cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría acabar con una cita, ¿no? Del Papa francés, precisamente en esta campaña de promover la cultura del encuentro entre todos, que dice: se necesita por parte de todos un cambio de actitud hacia los inmigrantes y refugiados, el paso de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación, que al final corresponde a la cultura del rechazo, a una actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor. Yo creo que es importante, ¿no? Estas palabras, porque nos, de alguna forma, nos resumen, ¿no? Todo el mensaje y nos interpela a cada uno de nosotros precisamente a salir adelante, ¿no? A esa cultura del encuentro y a crear esos espacios de convivencia que son necesarios.
Aquesta cultura de l'encontre que també ens porta a poder afrontar problemes comuns que només tenen solució potser de manera conjunta, no?
No, efectivament, sí.
Temes globals com a planeta, doncs que també l'única manera que podríem tindre d'afrontar-ho és justament aquesta unitat. Gràcies a tots dos, gràcies Sònia, gràcies Josep per acompanyar-nos a la tertúlia d'avui.
Moltes gràcies.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Celebració del Corpus Christi. Tindrà lloc diumenge 23 de juny a la Catedral Nova a les 6 de la tarda. Hi participaran els infants que han fet la primera comunió enguany. En acabar l'Eucaristia, se sortirà en processó amb el Santíssim fins a la plaça de Sant Joan. Presidirà la missa el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez. Recordem que les col·lectes del dia van destinades totes a Càritas.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Assumptes que fereixen. Benvolguts diocesans. Recordeu que el diumenge passat vaig escriure sobre un assumpte que fereix molt a la nostra Església: els abusos sexuals comesos per alguns responsables o col·laboradors de les nostres comunitats. Era una espècie de reflexió personal. En aquest segon comentari, vull informar i resumir el document del Papa Francesc del passat 7 de maig, titulat "Vosaltres sou la llum del món". Dona orientacions i normes concretes per a tots els catòlics sobre aquest assumpte i senyala de forma obligatòria la manera d'actuació que els pastors han d'aplicar. És cert que la commoció ha estat molt gran entre nosaltres quan ens hem adonat de les dimensions del problema, que, per una altra part, afecta a tots els estaments de la societat. No és exclusiu de l'Església, però aquesta ha de posar els mitjans perquè no es repeteixi mai ni un sol cas. Els mitjans que l'Església ha desplegat han estat diversos, però a molts sembla que en la seva aplicació ha faltat contundència o s'han comprovat com a insuficients. Malgrat tot, podem afirmar que en els últims 4 anys hi ha hagut gran quantitat de reunions a diversos nivells. S'ha escoltat la veu de les víctimes, també de molts experts. S'ha pres decisions valentes. S'han dictat normes clares d'actuació. 2 últimes dades al respecte. El Papa va reunir a tots els presidents de les conferències a febrer. Era la primera vegada que es feia. Els bisbes, reunits el passat mes d'abril a la Conferència Episcopal Espanyola, van sol·licitar de la Santa Seu una normativa clara i obligatòria per a totes les diòcesis. Altres iniciatives que molts bisbes ja han pres per abordar el tema ha sigut nombrós. Finalment, un breu comentari sobre el citat document del Papa. Hi ha una introducció que defineix la qüestió, centra la importància del tema i la responsabilitat que cadascú assumeix. Fixa la seva mirada sobretot en els pastors de l'Església, els qui obliga a actuar amb claretat i sense ambigüitats. Davant d'una notícia o una denúncia, l'obligació immediata d'informar-se dels fets i d'informar les instàncies civils i eclesiàstiques. No només quan es refereixi a abusos a menors, que és molt greu, sinó a totes les altres. S'ha de rebutjar i reprovar qualsevol tipus d'encobriment. Total transparència i radical protecció a les persones vulnerables, cuidant i acompanyant en totes les ordres a les víctimes o als que denuncien, després d'una inicial investigació amb garanties de versemblança. Respecte sempre a les lleis civils de cada país. Especifica el document normes concretes i exigents per als bisbes en les seves diòcesis, recorrent inclús a l'ajuda dels metropolitans. Comissions diocesanes o territorials d'investigació, d'acompanyament i de reparació dels danys causats, utilitzant el recurs dels laics experts en qualsevol àmbit de l'activitat humana. També té en compte la presumpció d'innocència davant d'una acusació que suposa la destrucció de la persona si és producte de la falsedat o és una calúmnia. És molt ric el document. El teniu a la pàgina web del Bisbat, de la Conferència Episcopal Espanyola i de la Santa Seu. Llegiu-lo. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
I fins aquí el programa d'avui, Debat a Bat, des del Bisbat de Lleida. A la part central hem tingut la tertúlia, on hem pogut parlar de la por a l'estranger, por al diferent.
La comunitat evangelitzadora es fa amb obres i gestos en la vida quotidiana dels altres. Escurça distàncies, s'abaixa fins a l'humiliació si cal i assumeix la vida humana, tocant la carn sofrent de Crist en el poble.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.